Les hommes y pauvres des bains.
Partint de llenguatges diferents, la literatura i el cinema han dialogat sempre de manera més o menys productiva. Hi ha pel·lícules que han saquejat, honorat o vampiritzat els llibres. Algunes fins i tot els han millorat. I d'altres, com la que avui ens ocupa, són una invitació feliç al comparatisme per mirar d'entendre la tria, és a dir, els materials, el gest artístic de l'adaptació. Què ha après del llibre, què n'ha deixat fora i amb quin objectiu. Cims borrascosos, la novel·la arxiconeguda d'Emily Bronte i l'última de les moltes versions que ha tingut en pantalla gran, en aquest cas a càrrec de la directora Emerald Fennell i amb dues de les estrelles més buscades al moment, Margot Robbie i Jacob Elordi. Parlem, per tant, d'aquests cims borrascosos que encara es pot veure en cinema, en paral·lel al text d'Emily Bronte, amb l'editora Blanca Pujals, que el llibre se'l sap de memòria, i en companyia l'Anna Vallbona i la Paula Carreras. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, saludant la Blanca Pujals. Què tal, benvinguda, ben tornada al programa.
Moltes gràcies.
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Paula Carreras.
Hola.
Amb aquesta banda sonora així una mica tecnopop d'Anthony Wills de fons, a la banda sonora, òbviament, d'aquesta nova versió del llibre d'Emily Bronte, una de les pel·lícules, jo diria, més esperades, més comentades, amb més rebombori dels últims temps, que convida, per descomptat, per això som aquí, a tornar també al text i veure quin és el gest, quina és l'operació d'Emerald Fennell, que és la directora celebrada de la pel·lícula, celebrada també potser més per Salborn, no? I altres, crec que en són tres, de pel·lícules que ha fet fins ara. Per tant, primera obvietat, bé, no, abans d'això, un pròleg també obvi, i per seguretat, i també gust de la gent que ens acompanyeu, que és que, per descomptat, hi haurà moments d'això que en diem spoilers, i ara explicarem trames, explicarem finals, mitges parts, explicarem tot, de manera que si no teniu ganes, si no heu llegit el llibre, si no heu vist la pel·lícula i voleu entrar-hi verges, poseu-vos el podcast d'aquest programa quan acabeu una cosa o l'altra, d'acord? I serà una gran dissecció de tot això. Dit això, per tant, spoiler alert, primera obvietat, dic, la pel·lícula adapta més o menys, perquè recordem que un dels gestos inicials i més divertits de Emerald Fennell és posar, entre cometes, el títol. És Cims borrascosos, entre cometes. Per tant, ja veiem una mica una declaració d'intencions. I que adapta fins la meitat. Jo, per descomptat, tinc la versió, la magnífica traducció en Ferran Ràfols a Club Victòria, i estem parlant de fins a la pàgina 202, aproximadament. De manera que queden unes 200 pàgines que no apareixen a la pel·lícula, tota la segona part. Insisteixo, primera obvietat. A partir d'aquí, ho dic perquè són parts d'una trama que altres versions, ja hi entrarem, entre les versions audiovisuals sí que han visitat, no? Per tant, estem parlant de canvis, de modificacions, de personatges que no hi surten. La pel·lícula té algunes virtuts, a mi em sembla, també alguns quants efectes que també analitzarem, i per començar i per obrir, no?, i entrar en matèria, Blanca, si vols, un dels més obvis, a mi em sembla, és la ressignificació, per dir-ho així, de Heathcliff, d'un personatge que la novel·la és una persona, en fi, dura, violenta, turmentada, però també venjativa, i com, no?, en aquesta segona part, i que la pel·lícula també el tenim turmentat, però clar, també, jo crec que també això hi fa molt el càsting, no? És un animal passional, un animal de desig, és objecte del desig, de manera que aquí ja ens planteja, per la gent que potser no conegui el text d'Emily Bronte, ens planteja un canvi
substancial, pràcticament, no? Del protagonista. Jo he vist totes les adaptacions o pràcticament totes les adaptacions de Cims borrascosos, i normalment les adaptacions juguen a fer dues coses. O fan tota la història completa, que aquí segurament la que és millor és la del 2011, que sortia el Tom Hardy fent de protagonista, que de fet el Tom Hardy explicava que havia fet el càsting per Mr. Darcy i li van dir que no, i en canvi de Heathcliff sí, perquè es requereix algú molt, molt més animal, no?, per fer aquest protagonista, tot i que evidentment en el tema racial doncs no estava tot ben triat. Després hi havia una altra adaptació, el Ralph Fiennes dels 90 amb la Juliette Binoche, que també,
92, crec.
Del 92, que també adapta tota la història sencera, i després hi ha adaptacions que el que fan que és que es limiten a fer només la primera part de la història, no?, que aquesta seria la mítica de l'any 39 del Laurence Olivier, i després la del 2011, que és també bastant lliure, però que aquest és l'única que agafa un Heathcliff d'origen racialitzat, i aquesta fa una cosa que jo no havia vist mai, que és juntar les dues històries en una.
Aquesta és la del 2016.
Aquesta, perdona, la que parlarem avui, sí, la de l'Emerald, fa una cosa molt curiosa, que és ajuntar les dues generacions, perquè aquí tenim doncs dues històries d'amor entre moltes cometes, que són les del Heathcliff amb la Catherine, i amb la Catherine Earnshaw / Ellington, i la segona història, que seria la de la Catherine Linton, filla, amb l'Earnshaw, no? amb el Harriton Earnshaw. Llavors, clar, tot el que critica, o sigui, el físic que té el Jacob Elordi és clarament com jo m'imaginava el Heathcliff. Com jo m'imaginava el Harriton, perquè sí. te'l posen com un home que, a més, el descriu amb el cabell fosc, amb la barba, amb un físic doncs bastant espectacular, com fort, així, i molt lligat a la terra. El posen treballant a la terra tota l'estona, i la Catherine Linton, la nena, és rossa amb els ulls blaus, tal qual com és la Catherine que veiem a la pel·lícula. Llavors, jo aprofito que tinc un micròfon a Catalunya Ràdio per dir, no esteu enamorats, no, noies que o nois que heu sortit de la pel·lícula, no esteu enamorats del Heathcliff que heu vist a la pel·lícula de Emerald Fennell. Esteu enamorats del Harriton Earnshaw. Perquè tots els atributs bons que li posa aquest Heathcliff són tot tal qual els agafats del llibre de la segona part, que són coses que fa el Harriton. Tot el moment que defensa a la Catherine perquè no la peguin a ella, fa diverses coses, tota la relació de com la Catherine li ensenya a llegir, tot això és tal qual de la segona meitat. Llavors, jo estava molt disposada a comprar el que feia la Emerald Fennell, perquè crec que molts lectors, quan hem llegit aquest llibre, érem adolescents, i el vaig llegir amb 14 anys, i em va deixar un record molt bèstia, i un record que és un llibre que, a més, jo crec que és el llibre que he rellegit més vegades, i com més gran m'he fet, més coses diferents he vist. Sí que li compro, per exemple, que el primer cop que la vaig llegir, a la Nelly la veia com la més malvada del món, i després amb les relectures, doncs sí que hi veig molt més una lectura de classe, i veig moltes més coses, però sí que jo entenia el que volia fer la Emerald, però jo he de dir que no compro la pel·lícula justament per la romantització d'aquest Heathcliff, que li treu tota la part real del personatge, donant-li totes les parts bones del Harriton, i una cosa que podria ser arribar a ser molt interessant, que és la relació amb la Isabella. Al principi, jo diria que és l'actriu que es menja la pantalla quan surt ella, és en plan, ella increïble, però, clar, és una relació que Emily Bronte havia llegit moltíssim Lord Byron, és una època que està molt influenciada per l'heroi byronià, i de fet hi veiem molts trets en Heathcliff de Byron, pròpiament, per exemple, tota aquesta Byron va haver de fugir al país perquè tenia una relació, no se sap de quina mena, però segurament sexual, amb la seva mig germana Augusta, va ser com la primera celebrity cancel·lada. Hi ha moltes coses doncs, que aquí també les anem veient. També va, quan era adolescent, també va escoltar que la noia que li agradava, que era cosina seva, deia que mai sortiria amb el Lord Byron perquè era d'agradar-se, cosa que també passa amb el Heathcliff. Realment veiem moltíssims paral·lismes amb ell. Llavors, ella va voler fer una mica un cautionary tale, no? D'aquests, en plan de... que en aquella època totes les noies estaven enamorades de Lord Byron pensant I can fix him, no? Jo el salvaré. Llavors Emily Bronte clarament amb el personatge de la Isabella Linton intenta fer un... explicar, no, tu no el salvaràs, un maltractador segueix sent un maltractador, no? Llavors això que al principi, tu quan el llegeix sí que veus al principi, hosti, la Isabella és tonta en plan, escapa't d'aquí, però sí que té un arc del personatge i acaba fugint i acaba sent un conte superempoderador.
A la pel·lícula no el veiem aquest arc.
Al contrari.
Deixa'm fer només unes quantes notes a peu de pàgina, perquè has dit un munt de coses molt interessants. No passa res, perquè tu tens molt interioritzats els personatges, però fins i tot la gent que recentment ha vist la pel·li o ha llegit el llibre. Recordem que un dels canvis substantius de la pel·lícula i d'un dels gestos que fa Emerald Fennell, jo crec que una mica criticables, és eliminar el personatge de Hindley, que és molt important, que és el germà. No? És
el fusiona amb el pare, realment.
Això mateix, en fi, perquè en el pare malvat i dolent i maltractador que veiem a la pel·lícula, en realitat és el Hindley de la novel·la, que és el germà, i després, efectivament, la segona generació, Herton, que és el fill de Hindley, i Cathy, la filla de Catherine, que aquí en el llibre viu, diguem-ne, i evoluciona també per descomptat, doncs són els personatges que recitaves i que també tenen algun tipus de transfusionades, com bé dius, no? I certament és molt difícil, o com tu ara deies, no esteu enamorats només de Heathcliff. Jo diria esteu enamorats de Jacob Elordi i
per
a
comptar.
Perquè me'n recordo una mica com a Brad Pitt en Llegendes de Passió, que ens el mostren en tota la seva plenitud.
I és supertòxic, odio que hi personatge.
melena llarga, barba, no barba, llavors arriba, no?, amb aquell tall sí, així de Bas Cayetano vestit quan ja s'ha fet ric.
Tot el tronc superior, diguéssim, que t'ensenyen d'ell constantment. Sí.
Això al marge, diguem, doncs, de la qüestió racial o dels canvis d'edat, que també han estat criticats, sí, perquè, en fi, no, hi ha salts temporals i hi ha edats que no quadren. Sí, com sigui, serà una gran primera introducció, Paula Anna.
Aviam, jo és que a mi em passa una cosa, que és que agafant com la base de la directora, que ella diu que no ha fet una adaptació a aquestes cometes, no? Cims borrascosos, sí, que si no és una adaptació fidel, això és evident, però que l'ha feta basant-se en el record que ella tenia de la novel·la, que, com deia ara la Blanca, és una novel·la que molts de nosaltres hem llegit d'adolescent o postadolescent, no? O sigui, jo crec que no sé si tenia 15 o 16 anys quan la vaig llegir, i justament pensava, o sigui, vaig veure la pel·li abans de rellegir el llibre, diguéssim, i per tant hi vaig anar al cinema com amb la meva impressió de la pel·li, saps? Llavors em vaig xocar molt perquè no tenia res a veure amb la impressió que jo tenia d'aquell llibre, que era molt més violenta. O sigui, a mi em va xocar no ni per la història d'amor, ni sexual, ni res, sinó al contrari, com era un llibre que feia com un punt de por, diguéssim, saps? I que els personatges són foscos, són salvatges, són violents, no? Hi ha molt sadomasoquista. O sigui, hi ha com una cosa de dir, uau, aquesta història, i llavors tu vas al cine i et trobes una cosa que jo he de dir que em va donar la volta i em va fer gràcia. O sigui, jo vaig acabar la pel·li descollonant-me al cinema, i hi havia unes nenes a la meva mateixa filera que vaig pensar, ens estem descollonant perquè hem vist, o sigui, estem veient el que està passant aquí i
el
això és horrorós.
Sí,
exacte. Llavors, a mi em passa com amb la Blanca, que a mi la pel·li no em funciona perquè senzillament trobo que ni com a adaptació em sembla una bona adaptació, ni com a fanfiction em sembla una bona fanfiction, perquè s'ha dit això, no?, també, de potser és una fanfiction. No és una fanfiction, perquè no els està fent fer res que no hagin fet, saps? Vull dir que...
Sí.
Llavors, a mi se'm queda molt a mitges, senzillament em funciona com a pura comèdia d'arribar a un punt que és tan volada, no?, que dius, bueno, doncs endavant amb tot. Amb el pseudoporno i endavant amb els vestits de la Margot Robbie. Vull dir que
aquí ens diu que no sigui intencionat, que jo és una cosa que pensava, és a dir, potser aquesta lectura, ja no diré irònica, però no sé si és una pel·li que es pren del tot seriosament allà mateixa tota l'estona, dues hores 20.
Jo crec que sí, perquè ella ha dit que sí.
Bueno, és que jo ho he dit obertament, el problema, és per mi el gran problema és que es fa molt llarga. O sigui, jo mai em pensava que diria, vull deixar de veure el Jacob Elordi vestit de victorià, vull sortir ja del cinema, és una cosa que no em pensava que diria mai. Algú sí que ha anat.
Exacte, tu se't va fer llarga, no?
Per al·lusions, gràcies, Blanca. Jo sóc la persona que va sortir del cinema.
A
la meitat. Anàvem controlant l'hora amb una amiga i...
Però no perquè tenies pressa, feia estat al metge, no.
No, havíem acordat que... la moda d'actuació, si fos el cas que la pel·lícula no ens funcionava. I les sensacions de no funcionar van ser molt a l'inici, i realment va ser cap a la meitat que ja vaig dir que en tenia prou. Però he de dir que potser és de les pel·lícules que m'ha fet pensar més, justament per tot això que esteu dient. És a dir, perquè per mi em genera un debat cultural, trobo, bastant interessant. És a dir, coses... jo crec que la pel·lícula no troba el to en cap moment. Jo pensava... perquè, clar, menys després de la pel·lícula vam fer una llarga passejada i això va estar molt bé. Pensava, si tot aquest grotesc o excés en els vestits, en l'estètica, aquesta mena d'afany de donar-hi un aire shakespearià quan no és d'Emily Bronte, però les ganes de donar-li un aire shakespearià, de comèdia en algun moment, si tot aquest excés tingués un sentit a nivell d'un to general de conjunt, de dir, anem a jugar al grotesc, anem a jugar l'excés, una cosa pantagruèlic, doncs d'acord, però és que no hi ha aquesta voluntat, no? És a dir, el conjunt de to no s'aguanta. Llavors, t'està venent una mena d'història d'amor romàntica, pastosa, endolcida, teenager total.
És com una novel·la romàntica violenta.
Una sèrie d'institut, sèrie de joves d'institut, no? I llavors és al·lucinant, perquè vaig pensar en l'exercici de... És a dir, per fer això no calia anar a la Emily Bronte ni titular la pel·lícula Cims borrascosos, titula d'una altra manera, la titula La sensació de vivir, i ja estaria bé, però...
Hòstia, aquí la comparació és... No, ho
dic per dir, perquè la gent ho entengui.
Dylan McKay, no? Seria Heathcliff, m'imagino.
Per exemple.
Aquí hi ha la bretxa generacional,
Però, exacte, sí, aquí m'he sentit gran, no? Però és curiós perquè Això, és a dir, en canvi agafa el títol, per molt que el posi amb aquestes cometes, sí, segurament amb un... aquest sí que és un gest pensat, el poso amb les cometes i així tinc la coartada, però no calia que li digués cims borrascosos. Per què? Perquè la novel·la és tota una altra cosa, i aquí vaig a, també el que comentava la Paula, no? El meu record de, també de lectura d'època d'institut, o més o menys, em sembla, que al mateix temps havia llegit Madame Bovary, El roig i el negre, i curiosament El roig i el negre, Madame Bovary, tenia molt més clara la trama, la història. Les ajuntes més o menys per l'època, són coses diferents, eh? Cims borrascosos, Cumbres borrascoses, la llegi en castellà, jo en recordava la foscúria, en recordava el terror o quasi terror. Abans d'anar a la pel·li vaig pensar refresca coses que no sigui que tu estàs inventant, no? I clar, Lovecraft saluda Emily Bronte com una de les pioneres del terror, perquè hi ha aquesta foscúria i perquè bàsicament la novel·la, per moltes passions que tingui, sobretot és més una novel·la de baixes passions, de venjança, de mort, de maltractaments...
I de fantasmes, també. I de presències, vaja.
Sí, és a dir, la mort, sí. I és molt més present que que l'amor. Clar, tot això es perd, no? I sí que després, és a dir, perquè entengueu el meu periple vital dels últims dies, llavors d'aquesta meitat de pel·lícula vaig pensar, anem a la versió d'en Buñuel, de l'any 54.
Com es deia? No li va posar...
Abismos de passió.
Això mateix, Abismos de passió. Clar,
primera cosa, no? És un títol que ja no agafa el títol. I, en canvi, és una pel·lícula que, traslladada en un entorn... És a dir, és una pel·lícula feta a Mèxic, per tant, amb uns paisatges en què no plou ni fa fred tot el dia, però recull l'esperit de la pel·lícula... de la novel·la molt bé, molt bé. I realment el contrast és curiosíssim.
Sí, també hi ha el punt aquest de... Realment, tant Cims borrascosos com La llogatera de Wilfred Hall són dos llibres que es desvien molt del que s'estava fent en aquell moment, que eren novel·les més gòtiques, on hi havia aquests fantasmes, aquests castells, aquests tal, i realment aboquen el que és realment el terror real, que és viure en una casa amb una figura masculina abusiva. Hi ha una figura masculina, doncs, que veu, que pega el maltractament vicari, i clar, el que van fer realment... va ser molt més trencador que no el que estaven fent els seus companys. També hi ha aquest punt, al principi, no?, d'aquest mig fantasma que apareix, que no apareix, que no sabem si ha estat que el senyor Lockwood, que és el primer... Clar, un requisit que jo trobo que hi ha d'haver-hi a totes les adaptacions de Cims borrascosos perquè jo estigui tranquil·la, és que comenci amb el senyor Lockwood i amb la Kathy picant a la finestra. I aquí, a Cims borrascosos, l'adaptació de l'Emerald Fennell, no apareix. Però, clar, aquí torna una mica la vida de l'Emily Bronte en aquella època victoriana, però sobretot ella tenia una relació estranya sobre la vida i la mort, perquè quan va morir la seva mare, la van tenir tota una nit, ella tenia 3 anys o 5, dormint amb el cos mort de la mare. Llavors també tot la mort de les dues germanes després a l'institut. Vull dir que és una noia que moltes vegades, sobretot la Charlotte, va construir aquesta figura, doncs, que no havia viscut, que era una mena de presència que estava allí en els erms i que li havia vingut la inspiració divina, quan realment la Emily Bronte, als 29 anys, que és quan va morir de tuberculosis, havia viscut moltíssimes coses. També havia viscut amb la presència del seu germà Branwell, que era un addicte a l'alcohol i a l'opi. Per tant, ella havia viscut com persones normals s'acabaven com desfent amb els vicis, i això és una cosa que veiem molt reflectida amb el Hindley, en el germà aquest maltractador. A mi no m'ofèn tant, en aquest cas, que hagi posat Cims borrascosos entre cometes, com m'ofèn la versió de Dràcula de Coppola, que posa directament Dràcula de Bram Stoker, o la versió de Frankenstein, recentment de Guillermo del Toro, perquè, a més, són força més sexistes. Vull dir que els llibres originals creen molts avançats, llavors trobo que també, en aquest cas, com que hi ha hagut una directa... També m'ofèn, però en aquest cas trobo que també tothom ha fet molt més escarafalls pel fet, potser, que és una directora dona.
No ho sé, a mi, jo t'he de dir que aquí tindríem un altre debat, perquè... Jo defenso molt la versió de Coppola de Dràcula, malgrat que...
Ostres, David, me'n vaig, eh?
No. Es pren moltes llibertats, per descomptat, és a dir, estaria... Però, clar, és que és un debat també molt caducat, la qüestió de la fidelitat.
Sí.
Sigui dit d'entrada, Emerald Fennell, llibertat absoluta per fer el que et roti, amb cometes o sense. El diari Bridget Jones no es va dir Orgull i prejudici, entre cometes.
Clueless.
Exacte, Clueless. El rei Lleó no es va dir Hamlet a la selva,
que és un bon títol.
Seria un gran títol. Pots canviar el títol o no canviar-lo, però pots fer el que et doni la gana, evidentment, riure tant, i això per descomptat, no? Més enllà que, efectivament, doncs, per això dic que jo crec que aquí no compareixerà la noció de fidelitat, perquè no té res a veure amb el comparatisme que ens interessa com a mínim, no? Que és més a veure. Però has dit una cosa, per mi molt interessant des del punt de vista de comparar dos llenguatges, que al capdavall estem parlant d'això, el llenguatge literari, el cinema no pot fer mai el que pot fer una novel·la, que és qui narra, no? Sí. A Ciutat de Lockwood. La novel·la, recordem-ho, si Roscosos està narrada per... té dos narradors, l'intern i l'extern, el passat i el present, Lockwood, en un cas, i Nelly, que és, de fet, qui explica tota la història, no?
I és un joc de nines russes molt interessant, mateix. Que, a més, és una cosa que ara lectors del segle XXI tenim molt assumit, però, clar, devia ser de les primeres que feia aquest joc d'un narrador dintre d'un altre narrador. Sí. I, a més, fa una cosa molt interessant, que és que la Nelly és un narrador poc confiable.
Sí,
perquè t'està narrant una història que, a més, ha passat fa molts anys, una persona que obertament et diu que li té tírria a la Kathy. Per tant, hi ha moments que diu certs comportaments segurament estan exagerats, perquè la posa com una histèrica total, i potser ho era, o potser no. Que això també és molt interessant com a lector, que et posa en una situació complicada de com jutges aquesta dona, perquè també hi ha un punt, certament, d'una misogínia interioritzada contra la Kathy, d'una certa enveja o una certa tírria, que això el fa molt, molt avançat, també.
És que, precisament per això, el personatge de la Nelly a la pel·lícula és com que apunta maneres de ser un dels personatges més interessants, però no ho acaba de ser, perquè tampoc ni l'explota, ni la fa brillar, ni la fa explicar, no? ni li dona un protagonisme que sí que té més en el llibre, encara que sigui, doncs això, no? Més
tan... ambigu en quina és la seva relació amb ell.
Sí, però sap greu, perquè és un personatge molt desaprofitat a la novel·la, o sigui, una cosa és prescindir de personatges directament que oc, però ja que la fots a la Nelly, hòstia, dona-li una no?
Com... És el meu problema amb la pel·lícula, em sembla que es queda a les portes de ser una pel·li bona, perquè ho tenia tots els components i sap greu, també un malgastament de diners, no? En fes algú bo.
Fall in love again and again, per si no havíem intuït l'obsessió que hi ha al darrere també d'aquesta lectura de Cims borrascosos, d'això va avui Ciutat Maragda, ja ho sabeu, Emily Bronte, versus o al costat d'Emerald Fennell, la versió que ha fet en cinema amb dos dels actors més cobejats, més guapos i guapes del cinema actual. Parlàvem ara de punts de vista, Lockwood i Nelly, que narren a la novel·la. Clar, la pel·lícula, quin és el punt de vista? Jo crec que clarament és el d'ella, és a dir, està narrada des del desig d'ella, perquè després hi ha una altra cosa molt divertida, si voleu entrar-hi, que són totes les analogies visuals d'escola de cinema, que són molt òbvies, però és a través de la seva mirada, no? del pa, dels ous, del dit a la gelatina, en fi, tot d'una explicitud poc subtil, per dir-ho així, però en tot cas és el punt de vista d'ella, d'un desig, anava a dir, no satisfet. Caram, satisfet moltes vegades, perquè una altra cosa que no surt al llibre és tota aquella part videoclipada de polvos diversos en formats...
No? En diferents jocs, carruatge, tal...
Sí, sí, de videoclip.
Bueno, és que és,
una gran directora de videoclip, l'Emerald Fennell, simplement. Sí. Potser hauria de fer videoclips.
Sí, però fins i tot no funciona com a nivell...
Emotiu...
Clar, o sigui, no
és... No tenen química.
Vols dir
no
que destrempa.
D'estrempa, sí. No
és sexy.
No està bé, no. Li falta una mica com de cosa calenta, no? O sigui, si vas a fer això, fes-ho a fondo.
Però, ja que ho fas, fes-ho bé.
Sí, o sigui, ni tan sols... O sigui, és poc trencador, també, en aquest sentit, saps?
No, també és molt convencional, tot. I no es veu res. Jo pensava que seria alguna cosa molt explícita i no es veu res.
Bueno, explícita. Jo, poques vegades, en cinema comercial, he vist fent a la llengua tant, en petons...
Ah, bueno, com, això és un personatge pagat a part, la llengua, el Jacob Elordi.
Jo crec que el director... Exacte, en aquest cas, la direcció...
Entrenant tota una setmana
amb
aquella llengua.
Agata una
mandra per la seguretat social.
Però vaig llegir que en algun lloc, a la meva, al final li anava dient més llengua, no? Vull dir que li deia que estira per
aquí. A veure, és que també ets un tuit que em va fer molta gràcia, que deia que aquesta pel·lícula és el descobriment sexual d'una dona de 35 anys. Perquè, clar, t'ho fan com si fos... Clar. Ella està fent veure que és una noia de 15 i és una sensació molt incòmoda, perquè...
És molt estrany.
És molt raro.
És que jo crec que en aquest sentit els desencaixos són múltiples, i ara em fèieu pensar que Abismos de Passión del Buñuel, que jo he decidit que visc en aquesta pel·lícula, si m'ho permeteu.
L'Anna està fent un programa a part.
Sí, per poder viure una mica millor. Però, no, és curiós perquè el Heathcliff, el dolent, el de la novel·la, diguéssim, no? Els petons sempre els fa com si fos un Dràcula, vull dir, al coll.
Clar.
Hi ha moments que dius, bueno, ja n'hi ha prou, no?, d'aquests petons al coll. Però, clar, té un sentit en l'univers Buñuel i en el personatge mateix de Heathcliff.
I en el sentit Bronte, també, perquè clar, el Heathcliff està basat en Lord Byron, i Lord Byron sabem que és la inspiració del primer vampir, i en cert moment en el llibre li diu que és, no sé si era la Cathy, i en cert moment li diu que és un vampir, no sé si és la Nelly o la Cathy, se li diu vampir, per tant, hi ha tota aquesta relació que sí, que potser és una versió més fidel.
No, no. I aleshores també, abans que ho has comentat, no? També de quina mena de terror gasta l'Emily Bronte, jo crec que en aquest sentit es perd una oportunitat, perquè és un terror que és molt, permeteu-me ara els triples al mortal, però és molt Samantha Schweblin, en el sentit que, o Mariana Enríquez, en el sentit que és aquesta espècie de terror quotidià que es pot esquillar.
Que fa molta més por, sobretot des de les dones, jo crec que ens fa molta més por un home violent que un fantasma.
I que s'escletxa, no? Troba unes esquerdes per on passar. I crec que en aquest sentit Emily Bronte és com molt trencadora, però alhora també ens diu moltes coses d'ara, no? Uh-huh. I em feies pensar amb el que has comentat de la relació amb els cossos i els cadàvers del segle XIX. M'ha vingut al cap aquell llibre d'Esther Cross, que es va publicar a minúscula, que és La mujer que escribió Frankenstein, sobre la Mary Shelley, que justament explica una mica el context familiar de Mary Shelley, també en aquesta línia de la quantitat d'ossos, de relíquies, una altra paraula ara agafada, no? Però ossos, relíquies, convivència amb els morts que quotidianament es podia donar.
Ella anava a llegir cada dia la tomba de la seva mare per tenir una relació més pròxima a la seva mare, i Lord Byron, quan va morir Percy Shelley, volia mantenir la calavera del Percy per fer-la servir de got. Ja sabem que la Mary va tenir el cor amb ella tota la vida, però bueno, és que les Bronte...
I Heathcliff... I
clar, també, tot el moment tota de... Perquè les Bronte també vivien a la parròquia, no?, del poble, i la parròquia que té el cantó, el cementiri. Per tant, vivien enmig dels erms al costat d'un cementiri. Això, tocades per la tramuntana, és que al final, vull dir, entenc que escrivissin unes obres, vull dir, d'acabar trastocant una miqueta.
Hi ha també aquest moment que també, malauradament, és igual, amb una fanela ha triat no fer-lo servir, altres adaptacions sí, que és aquella cosa d'Eros Thanatos, de Heathcliff, no?, desenterrant el cadàver.
Clar, que abans que us he dit, hi ha tres requisits que per mi són obligatoris perquè hi hagi una adaptació de Cims borrascosos, i un és el desenterrament de la Catherine. I de fet, una cosa que em sorprèn moltíssim és que Salborn, de la pròpia Emerald Fennell, és més fidel a Cims borrascosos que a Cims borrascosos, perquè allí sí que tenim un moment tomba. També jo crec que a molta gent que ens havia agradat Salborn, anàvem amb predisposats a que ens agradés, però pensant que seria una cosa molt més macabra i molt més potent, com el propi llibre, o com la pròpia obra anterior de la Emerald Fennell, que de fet durant el rodatge de Salborn ella li va fer llegir al Jacob Elordi Cims borrascosos.
Està preparant, no?
No, en plan, per preparar-se pel propi paper, ja, els va fer llegir tots, i de fet a la Emerald Fennell se li acudeix fer la pel·lícula perquè un dia, no sé per què, el Jacob Elordi portava patilles i va dir: ets el Heathcliff. I d'aquí ve, o sigui, tot ve de voler fer
però
és que això ja diu molt.
Ja, això també diu molt. És que és un fanfiction que li va inspirar el Jacob Elordi.
Li venia de gust fer això, aquesta tia, però alhora...
I tens diners per fer-ho, per tant, endavant.
No? Però he llegit que ella no ha volgut rellegir el llibre, que s'ha volgut quedar amb la seva... Jo això no sé si m'ho acabo de creure, perquè...
Jo crec que ha anat a Cambridge, Oxford, l'ha estudiat a la classe, seguríssim.
Sí, perquè m'he quedat amb el record de quan tenia 14 anys.
M'he quedat amb el record. Llavors, si no és així, o si és així, em sembla com gairebé com negligent, diguéssim, no? Com has fet alguna cosa malament. I si no és així i és mentida, em sembla com absurd vendre-ho així. Bueno, en qualsevol cas, o sigui, jo sí que hi ha una imatge que és la primera imatge de la peli, que comença la peli amb un home penjat que té una erecció, i llavors és bastant impactant. Sí. I llavors allà vaig pensar, uau.
Jo pensava que a mi m'agrada aquí. Jo vaig pensar,
vaig pensar, això funciona molt bé, ens estàs venent relació mort i sexe.
Van ser uns segons que s'esbaixen malauradament de seguida, però va ser uns segons que pensaves que aniria cap
a l'altre cantó.
Sí, i va ser com, vale, perfecte.
Jo estava molt dins en aquest moment, dic, som-hi.
Però en canvi després això ja no.
O sigui, és absolutament...
Bueno, sí, però va passar, al cap de 3 segons ja va baixar tot. No, i al principi els dos nens encara pot tenir certa gràcia. Quan es basa, o sigui, perquè estan
molt bé la trama dels nens, eh? Jo crec que funciona millor la primera part que la segona.
Sí, i al final s'ha dit que és prou els últims 3 minuts també són prou redemptors de tot. També, clar, era una reacció... O sigui, una cosa que sí que li ha reconeixer l'Emerald Fennell és que feia molt de temps que no hi havia tanta gent anant corrent al cinema, i feia molt de temps que jo no sentia reaccions en una sala de cinema. I això va ser molt divertit veure, per exemple, quan el Jacob Elordi torna guapíssim, que ja, que tot i que jo sóc partidari del primer, de quan està Harrington, no? Jo, personalment.
Quan torna així,
però quan torna
Cayetano,
en plan així, es va sentir al cinema... Clar, això és una cosa que jo no havia experimentat al cinema, i això em va semblar molt divertit, que tothom, la gent reia, la gent plorava. A mi el que em va sorprendre molt també és quan es van encendre els llums i hi havia moltíssima gent plorant. però molta gent plorant. Llavors hi havia dos, hi veies dos públic, el que havia llegit la novel·la, que s'estava rient, o sigui, tronxant de riure, que no podien més, i un munt de gent plorant.
Sí, sí. Bueno, ja té aquesta, tota aquesta immersió. Jo dedico en la meva sessió, vaig anar-hi sol i crec que només hi havia un paio allà tres files més enllà, érem els dos únics homes i tot... I,
bueno, hi havia marits i...
Obren llums, exacte, i tot de dones que vaig pensar també significatiu. Sí, com sigui, hi ha una, clar, hi ha una dimensió kitsch, també estètica, que em recorda, i us convido, que la Blanca té molt present, a compartir també, és apocal, té el to que té, però és interessant sobretot per llegir, perquè ve d'aquí el Cims o Rascosos en aquesta versió, però el videoclip Blanca, mira el videoclip, mare meva. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. When you touch me like this and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. Som-hi, un hit de l'any 96, Celine Dion.
Faltava el Baby, Baby.
Sí, però és que ens passaríem
si
tot,
no
el programa.
Tot el programa.
It's all coming back to me now. Tot està tornant. Aquí li està tornant? Entenem que és el punt de vista un cop més de la Catherine. No, aquí sí que, en canvi, en el videoclip sí que hi surt l'espectre, sí. I surt... No, i tot és molt boig perquè l'accident de moto al principi, en fi, és tot un... Però, mare meva, quina cosa més kitsch.
Sí.
També en sintonia amb un altre gran hit que escoltarem més tard, no?
Sí,
però, per favor, vull dir
sí,
que...
Sí, sí.
Que està fins i tot la música videoclipada ha sabut trobar aquest
sentiment de Cims Borrascosos. És que, de fet, hi ha diverses adaptacions de Cims Borrascosos més bones i més fidels
que
la pel·lícula d'Emerald Fennell. Una és aquesta gran cançó de Celine Dion, l'altra és la Wuthering Heights de Kate Bush, i l'altra, per tornar a coses kitsch que estan bé, Eclipse, el llibre de la segona part de Crepúsculo, està basat clarament en Cims Borrascosos, i de fet el triangle amorós es basa tal qual. L'Edward és clarament el Heathcliff i el Jacob és clarament el que seria el Linton. Per tant, és un llibre que, bueno, perquè és que hi ha hagut diverses onades, com a lectora sempre d'Emily Bronte, hi ha hagut certs moments a la vida que he vist que moltes amigues em demanaven Cims Borrascosos, i un va ser quan es va posar de moda Crepuscle, perquè la protagonista el va llegir i compara moltes vegades la relació que tenen. Aquesta ha estat una altra onada, però és un llibre, bueno, tot sigui bé perquè la gent acaba llegint Cims Borrascosos, que és el meu llibre preferit del món.
Hi ha una cosa sobre la trama de relació dels personatges, al final estem parlant de passions, d'obsessions, de gairebé d'addiccions, que la pel·lícula accentua molt i és aquesta cosa de la trama amorosa a la pel·li. Hi ha un moment en la segona part que tu et preguntes per què caram no poden estar junts, no? És a dir, una cosa que en el llibre entens molt més bé, però la pel·li no s'explica, perquè fins i tot si hi havia un impediment de classe social, quan ell apareix vestit, així que no se sap mai, el llibre tampoc explica com ha fet la fortuna, no? Però quan ell apareix, que ja se sap, bueno, ja és ric i tot això, bueno, per què no podeu estar junts? Oh, però estic embarassada, no? Però i què? És igual, si heu fet de tot, si us veieu adulterament, si podeu fotre el camp, si teniu aquí per escampar la boira...
Obertament, a més, perquè el marit també n'està al cas.
Per què? No, és una incògnita. No està ben resolt, això.
És que la qüestió de classe queda molt diluïda en aquesta pel·li, per mi és un dels problemes, que Cims Borrascosos serveix per parlar de molts temes que van molt més enllà d'una relació, si tu vols, tòxica, però d'amor o sexual. Vull dir que en el fons, primer que diguéssim, la relació original va més en concordança amb una obsessió i amb una cosa com psicològica que no pas física o sexual o carnal, no? I a la pel·li es redueix tot a una cosa molt física i dius, bueno, sí, vull dir que ja està bé de tant en tant, però que no és només això. Llavors, i que la qüestió de classe quedi tan diluïda, per mi és una de les coses que fallen i fan trontolla més la pel·lícula, perquè al final no convida a reflexionar sobre res, pràcticament, aquesta pel·lícula. Llavors, clar, això la fa un producte molt pobre, molt
sí,
pobre.
Perquè a més es nota, o sigui, perquè igual que la Charlotte Bronte és molt més evident en la seva reivindicació feminista a Jane Eyre, quan hi ha aquest discurs, no, deia clarament que ho diu, que no és menys per ser dona tal, a Cins Borrascosos l'Emily Bronte fa una crítica a la estructura patriarcal més subtil, molt potent, però és més subtil, no hi ha cap discurs directe, sinó que l'actor ho ha de trobar, però clarament tu llegint el llibre el que veus és que la Catherine està atrapada a Cins Borrascosos amb un, que està sota la tutela del seu germà, que és un maltractador, un borratxo que està perdent tots els diners, que no pot treballar i l'única sortida que té és en el matrimoni amb l'Edgar Linton, perquè no pot anar amb el Heathcliff, perquè serien, en un moment ho diu, li diu clarament a l'Eli, que serien els dos uns rodamons, que no té una sortida per anar amb ell. I la seva l'opció que troba la Catherine, una mica de Lulu, és casar-se amb el Linton i emportar-se amb ell amb el Heathcliff, que aquí l'Eli diu, però què dius, filla meva, no? Però que tu veus que la Catherine no té cap altra escapatòria i que com a dona, després també ho veiem amb la Isabella, que quan vas a parar a mans d'un pare, d'un germà o d'un marit maltractador o abusador o que no té cap mena de seny, tot queda sense cap mena de dret. Tots els béns de la Isabella passen al marit, tots els béns de la Catherine passen al marit. Llavors, això també es perd moltíssim en l'obra de la Emerald Fennell i també es perd que la Catherine li té molt d'afecte al Linton. Li té una estima, sí, de debò.
Sí, exacte. I de fet hi ha un moment que sembla que estigui jugant a dues bandes.
Sí.
I a la pel·li t'expliquen que no, que s'hi casa per diners i perquè socialment li convé i prou. Però en el llibre, perdó, a Heathcliff hi ha un moment que està gelós.
Està
gelós.
Escolta,
que t'has passat més dies amb ells que no amb mi.
Que t'he marcat
el calendari.
Sí, també l'aparició dels Linton, com els presenten a la pel·li, és molt estranya, no? Vull dir que de sobte ella se'ls troba, com aquell qui diu, a prop, i els mira una mica i llavors descobreix que és un tio amb qui es pot casar. És raríssim.
Sí, i no són germans, allí passa a ser la seva tutelada. A més, també és per tota la part aquesta racial que justament els Linton els posa molt blancs amb els ulls blaus i rossos a la pel·lícula, perquè era com una cosa de classe. La Catherine està al mig, no?, que té els ulls marrons i el cabell negre però encara és pàl·lida, i en canvi el Heathcliff doncs ja és, doncs, moreno. És molt ambigu racialment, perquè jo he arribat a trobar que deia que podia ser o indi, o espanyol o africà, sí, vull dir que realment
no
és molt ambigu,
no.
També una dona victoriana de l'època que no havia sortit d'ahir, entenem que tampoc no tenia gaire més coneixement, però en canvi aquí ho capgira tot totalment, llavors també és per totalment, tant la crítica de classe com la crítica racial.
Sí, és que jo crec que el... És a dir, aquesta falta de context de la societat de l'època, que és superimportant, és molt, molt important a la novel·la, que és la distància social, com l'origen social determina les vides, com l'origen de gènere, vull dir, el gènere determina les vides, com el racisme imperant és a la societat, i també la qüestió de les cotilles religioses, no? Tot això és central a la novel·la, a la pel·lícula, vola pels aires, i crec que això és el que fa també que llavors la pel·lícula sigui com sigui inversemblant, no? De molts elements que no és que ja es deixi de la novel·la, sinó que són molts elements que fan que la pel·lícula en si no funcioni perquè no s'entenen els comportaments dels personatges.
Sí,
no?
Sí.
Això una. I després, igualment, tu comentaves, no? I ho he comentat, la qüestió de... la mena de públic que ha anat a veure la pel·lícula. Jo, després de sortir del cine, vaig estar parlant amb l'amo del cine de la Garriga, el cinema Alhambra, aneu-hi, sisplau, que és fantàstic, i ell em comentava, públic de menys de 30 anys, bàsicament femení. I em va sobtar perquè desconeixia tampoc que l'onada fos tan gran en, aquesta línia. Vaig intentar trobar el llibre a biblioteques. El llibre està agafadíssim a tot arreu.
Hem hagut de fer... una tercera edició d'urgència en català, i en castellà hem hagut de fer també dos més d'urgència. O sigui, molt contents, eh? Però...
Sí. Clar. No, i aquí és el debat cultural que tenia al cap, no? De dir, val, és una mala pel·lícula, considero. Aquesta mala pel·lícula farà que tot de gent estigui llegint el llibre?
Sí.
Pensem que sí.
Ja han guanyat alguna cosa?
No, sí, per tant... jo ja estic contenta.
No. Bueno, jo dic així amb aquesta claredat perquè són fenòmens que van... És a dir, tota l'estètica... estètica pràcticament tiktokera també, tot plegat va per un altre camí. Però hi ha la confluència, doncs, que el material original és un clàssic. Doncs la possibilitat d'anar a mirar des d'avui aquests clàssics. El llibre està molt agafat a biblioteques. M'agradaria pensar llavors que sí que hi ha un benefici per la lectura, però igualment no deixo de trobar preocupant que l'adaptació d'una novel·la com Cims Borrascosos s'hagi fet pensant en una franja d'edat, en un tipus Però que això crec que és una cosa molt d'ara.
Però no és una adaptació, Anna.
No, bueno, és una utilització.
Per això les cometes és dir, me n'enfot.
Ha fet el que volia per ella mateixa, que al final entra dintre del públic objectiu el que va dirigir ella mateixa.
El problema és que potser l'han venut com els cims borrascosos de la generació Z.
Sí, però el tema... Ella tampoc. Jo crec que ha estat molt clara, eh? I, de fet, jo estic... Perquè molta gent doncs, ha comprat Frankenstein i molta gent ha comprat Cims borrascosos, els ha agafat de la biblioteca i tal. Llavors, com a persona fanàtica del cinema i dels llibres, doncs, dels clàssics, m'està obrint moltíssima gent. I jo he rebut molts més comentaris de gent molt indignada amb l'adaptació de Frankenstein més que no amb la de Cims borrascosos. Mm-hmm. Perquè, bueno, és que tot el tema filosòfic al final de Frankenstein que està explicant la Revolució Francesa i, sobretot, com acaba transformant a la protagonista com una bleda, és demencial. Llavors, realment, a Cims borrascosos, jo crec que com que directament ja anava obertament, és un fanfiction del Jacob Elordi, mireu lo guapo que és, la gent es decepciona menys que no amb Frankenstein, perquè com que molta gent no havia llegit el llibre i es pensava que era una cosa fidel, la decepció de m'esteu tractant de tontos i és una mena de culebrot mexicà és total.
És una gran peça de Richie Sakamoto per la banda sonora de l'adaptació de l'any 92 de Wuthering Heights amb Juliette Binoche i Ralph Fiennes, exacte. No? També defensable, és una pel·li que està...
Sí, és correcte.
Té coses bones i no introdueix el grau aquest post-mo-kitsch que ha volgut també el Fennell. Hi ha coses que també volia comentar amb vosaltres que us va semblar...
La perruca de la Catherine també és un personatge amb seguretat social.
Viu ella mateixa. Hi ha imatges increïbles. Per exemple, tota la trama... els moments sadomaso amb Isabella, no?
Bueno, és que jo... Aquí jo sí que estic indignada.
Això és el més problemàtic per mi.
És
on tracem les línies vermelles, jo crec, d'aquesta pel·lícula.
Sí, perquè estic completament d'acord amb la Blanca, que l'Alison Oliver, que és l'actriu que interpreta la Isabella...
És boníssima.
Es menja la pantalla.
És boníssima.
És increïble.
O sigui, és una tia que, a més, o sigui...
M'encanta.
Sí.
Nòvia del Joshua Connor, per cert.
Ah, fixa't, no ho sabia. Molt bona dada. Sí, i a més és una tia com molt discreta, fora de càmeres, diguéssim. Vull dir que és aquesta cosa dual de menjar-te la pantalla i omplir tot el, no? Tot l'espai que pots davant de càmera.
I després les entrevistes boníssimes, sí.
Sí, sí, punts a favor. No, però el personatge de la Isabella, jo trobo que està ridiculitzat absolutament en aquesta pel·lícula. Llavors, tots els missatges que el llibre pot encarnar Isabella... en aquesta pel·lícula no se'n veu cap i que, o sigui, que després d'estar amb el Jacob Elordi acabi en aquella mena de xamaneia lligada de quatre grapes, d'acord, però si després no expliques que és una tia que aconsegueix escapar d'un home maltractador i que crema l'anell o no sé, llença l'anell o...
Li falta la redemptor que en el llibre té, i clar. Sí que jo entenia que la lectura que vaig fer als 14 anys a Isabella, jo pensava que aquesta tia no pot ser més bleda, i això entenc que al principi també ho posa quan li diu, et tractaré malament, i l'altre sí, això realment passa, no tal qual, però passa bastant semblant, però clar, si li treus la part de la redemptor,
llavors, clar,
és romantitzar una història de bus, malament.
Clar, i te n'estàs enrient i l'estàs reduint a una anècdota quan en realitat tenint en compte, sense perdre de vista que és una obra que es va escriure en 1847 i que en aquella època les dones eren propietat directament del seu marit i per tant Isabel encarna una cosa molt forta, aquí és un personatge absolutament secundari.
Sí, però és que fins i tot se li nega, jo diria, la paraula, perquè crec que més allà algun so gutural, quan ell, en tot aquell moment terrible que ell està dient, sàpigues que quan estigui amb tu pensaré en ella, que no sé què, que et tractaré malament. I ella va fent son, que no té, és a dir, no li assisteix ni el dret a la paraula, pràcticament.
Sí, i a més la història de la Isabella jo crec que està molt basada en història, el pare de les germanes Bronte era doncs el capellà de la zona, i és una història doncs, que havia passat a una de les veïnes que havia vingut a veure el pare i els havia explicat doncs, que el seu marit era abusiu, era alcohòlic, que la pagava ella, que la pagava els fills, i el pare, en contra de que tot es deia en aquell moment, li va dir fuig, perquè tal, al cap d'uns anys va tornar, no havia fugit, li havia passat malalties venèries, bueno, tot un drama, llavors sí que fuig. Llavors d'aquesta història que va colpitant a les germanes, la Emily jo crec que es basa per fer la història de la Isabella, i la Anne Bronte jo crec que és la història de la llogatera Wilfred Hall, que és clarament una dona que fuig d'un marit abusiu, no? Llavors clar, és una història que elles volien exposar, perquè ja us hem dit que la Emily no feia aquest gran discurs, sinó que t'ho posava d'una manera diferent, no? Però que al final també t'està explicant el feminisme, o sigui, una cultura feminista, i a la pel·li ho treu, i a mi em sap molt de greu, perquè és una història molt potent.
Clar, és que una vegada més, jo crec que la pel·lícula fa una... tota una operació de desuniversalitzar els trets que converteixen en una gran obra de la literatura universal a Cims borrascosos. Tornem-hi amb la idea que evidentment, una adaptació, una versió, una translació lliure d'un llibre pot anar per moltes bandes, i que la banda que ha triat, al final, és una... diria, si fos una novel·la de la pel·lícula de què estem parlant, seria com una novel·la de fets, de quatre fets, una historieta, un serial, i ja ho tindríem. Però sense gaire més complexitat psicològica i sense explorar una de les coses que el llibre explora, que és el mal al capdavall. Perquè no només els grans personatges del llibre, és a dir, molts personatges secundaris i tot, tenen ganes de fer mal, tenen ganes de venjar-se a víctimes, botxins... Clar, s'insinuen en el llibre molts temes o fan pensar molt més enllà. I llavors em torno a preguntar, doncs, quan una operació... que pren de base un llibre al segle XXI és una operació feta a consciència per convertir la pel·lícula en un producte de consum fàcilment, amb una emoció fàcil, diguéssim, i reduït a una idea bàsica, que és història d'amor, però que, reitero, Cims borrascosos és moltes coses, però el primer que et ve al cap no és una gran història d'amor romàntic.
Història de venjança.
Venjança, mort, tot això. Doncs penso que al mateix temps, curiosament, que l'Emily Bronte deia moltes coses de la seva època, jo crec que aquesta pel·lícula diu moltes coses de la nostra època, en el sentit que hi ha un seguit de debats que considerem importants, debats socials, culturals, i llavors et planta una pel·lícula que no pot ser més antiga, però no ho dic perquè la pel·lícula t'hagués de vendre cap tesi de llavors de dones alliberades o de dones, diguem-ne, entre cometes, també empoderades, sinó perquè simplifica els papers de les dones, dels homes, dels servents, de la societat, dels lligams i de la subjugació de la societat. I llavors considero que, per tant, en certa manera, la pel·lícula també diu coses no volgudes, però diu coses, ens fa un retrat estrany d'aquesta societat, crec, d'ara.
Sí, no, sens dubte. No, la tria deixa uns ingredients fora, potser més crítics o més que podrien retratar qüestions més dures, però insisteixo que sembla obvi, però subratllo la llibertat absoluta, no només d'Emmanuel Fennell, sinó de qualsevol cineasta, de fer el que vulgui, perquè és que em ve al cap, també parlàvem abans, el kitsch. Totes les operacions de pastitx que ha fet Baz Luhrmann en les seves començant per Moulin Rouge i més enllà, i el Gran Gatsby i companyia, tot el que fa Sofia Coppola amb Maria Antonieta i amb d'altres coses, tot el que fan aquests cineastes, que barregen elements epocals, vestuari que no té res a veure, bueno, i per què no? Que...
No, tot això, és a dir, clarament tot això es pot fer, vull dir, i més, no?
Que a vegades funciona i d'altres no tant.
Sí, abans, exacte, no? I cinema, que l'hem anat esmentant, però al final Frankenstein, home, no pot ser més la història, és a dir, la història cultural d'una gran suplantació, perquè tothom li ve un Frankenstein que és molt diferent, que no té res a veure en les 10.000 milions d'adaptacions i versions que s'han fet del personatge. Evidentment, hi ha que funcionen i hi ha que no. Suposo, jo parlo també des de la sensació que una mirada edulcorada sobre el segle XIX, que és tan interessant i tan complex, però com tota la història nostra, no sé de d'on venim, forçosament farà que això, que et queda tries parts que són menors, no? I llavors, per alguna cosa, això, Frankenstein, Cims borrascosos, molts altres llibres de tots aquests anys, són grans novel·lots que estàs mirant-los i remirant-los i rellegint-los i trobant-hi coses, perquè van molt més enllà. És a dir, aquesta tendència a operacions edulcorades que et corren el risc d'encapsular-te llavors en etiquetes, no? I en etiquetes tornem pràcticament de xarxes socials el que són aquests llibres, és el que a mi provoca una certa urticària. Però dit això s'ha d'admetre que la possibilitat que per la via d'un kitsch mal resolt, que no funciona, que no és l'aquell Bush, vull dir, però jo me l'he tornat a mirar, l'aquell Bush, m'encanta. I que no és això, és a dir, que no funciona,
és que jo que no
doncs per
no.
Aquesta via, si llavors hi ha gent que va al llibre, doncs alguna cosa haurem guanyat, claríssimament.
Jo el que no li perdono és que sigui una pel·lícula avorrida, bàsicament.
Sí, són 2 hores i 20 i la segona meitat, i el clímax o el preclímax, hi ha un moment, és a dir, són veïns, d'acord? No? I la granja dels Tors, sí, la granja dels Tors i Cims Borrascós, les dues cases. Hem vist unes quantes vegades com van d'un lloc a l'altre, sí, fins i tot a cavall. Molt bé. En el moment de la...
Quan... Però vols tornar a veure per vuitena vegada?
Exacte. No, no, però a més, per una qüestió de versemblança ara, eh? Sí. Quan li diuen amb ell que s'està sí, morint i agafa el cavall, tenim un muntatge en paral·lel, sí. Quantes hores necessites exacte, avui per anar en cavall? Si abans has anat en 5 minuts, home, per
sí,
favor.
Sí, sí, sí. No,
i a més tampoc queda gaire explícit la diferència profunda entre la cosa més rural i la cosa més sí, urbana exacte, o més, no?, de la societat com sí, bueno, que són diferents marcs mentals i que probablement són personatges que pensen diferent, que respiren diferent, que en realitat viuen molt diferent. Allà, pràcticament, a banda que això, que si haguessis de fer un mapa,
no
sabries sí, on dibuixar-los... Però que tampoc no saps ben bé, o sigui, dius, bueno, pues, si viuen al mateix lloc, per què han de sí, ser tan diferents, no? Vull dir, perquè tampoc no...
No s'acaba d'entendre.
No s'acaba d'entendre. I per mi també una cosa que bueno, coses que passen quan fas només una versió de sí, fins a la pàgina 202, no? Vull dir que hi ha com un punt de clàssic, t'estàs deixant tota una segona part sí, del llibre fora. Hi ha un tema al llibre que és el trauma generacional sí, i com sí, això es va sí, transmetent, que per mi em sembla interessantíssim i em sembla una via super rica a explorar, perquè al final no deixa de ser també un tema clàssic i que també pot portar molta cua i que també dona peu a moltíssimes reflexions i aquí a la pel·lícula no, bueno, directament la, no,
no
existeix.
No existeix.
La segona generació
no. Sí, i és el tema sí, sí, més interessant per mi justament sí, la segona generació i jo la història d'amor bonica la veig a la segona generació, exacte, a la primera ni de conya.
I és la possibilitat de l'esperança i la redempció.
Sí, clar, manera, i falta la redempció final i a més és molt maco com la Catherine al final acaba tornant a ser Earnshaw, la sí, filla, llavors sí, això és la part més bonica i te la petes, i a més hi ha tot el tema també de l'educació, que també es veu molt traslladat que el Heathcliff li nega l'educació al Hareton, i això és la seva gran venjança sí, amb el Hindley, i aquí el tema de l'educació és veritat que el toquen una mica amb el Heathcliff, però clar, com que ho barregen, al final aquí el Heathcliff no sap llegir, però alhora torna un milionari que dius, no ho entenc, sí, es perd.
Però com que tampoc, o sigui, l'educació que ha rebut, en principi és la mateixa que la Cathy, que la Catherine de la
sí, de la, sí,
peli,
de la primera generació, sí,
sí.
Sí. La distància són de 7 quilòmetres, segons el llibre. Per
7 quilòmetres.
Sí, ho diu el llibre, no, com vaig apuntar, però em va fer perquè
moment,
just vaig pensar el mateix. Sí,
quan va buscar-la en cavall, que està morint-se...
Són 4 dies a cavall, sembla, quan havien estat 5 minuts.
Sembla un partit d'Oliver sí, i Benji, que el camp... No,
els herbs no s'acaben.
El camp dura 4 capítols. No, aquí s'ho crec. Alfred Newman és el so del Hollywood clàssic. Això forma part de del Cathy's Theme, de la pel·lícula del 39. Pel·lícula...
Que David Niven era l'Edgar Linton, que no m'esperava per res.
Veus? És la Laurence sí, Olivier fent de Heathcliff, exacte, i el David Niven fent de... Que, veus, mira, un altre personatge, jo crec que mal tractat.
Sempre.
Mal separació tractat en la pel·li de Meryl Fennell.
I mal perquè, tractat, sí.
Sí, perquè, ostres, perquè és molt pla. No? Sí. I aquí hi sembla doncs, un titella que més o menys accepta de manera qui assent la relació sí, clandestina d'ells, que fins i tot fa un gest, que la novel·la no hi és, de quan ell ve, no? Quan finalment s'acaba sí, el camp d'Oliver Benji i arriba a cavall que s'està morint, dius, passa, no? Que la tens sí, allà, el teu amor, què és això?
Clar, quan el llibre més és tan bèstia, el moment ell entrant per la finestra, sí, vull dir que és un moment èpic del llibre.
Sí, sí.
I jo em pensava que aprofitaria aquests moments, bueno, no que els faria soft.
Buñuel els aprofita.
I deixa'm, ara que citem aquest moment, hi ha un... Perquè, clar, torna a ser una mort sí, visualment molt bonica, sí, és a dir, al llit, molt romàntica, ells dos, no? Ella amb una mena de maquillatge gris bueno, molt, molt espectacular, sí, que parlem un altre moment. Però, vaja, en el llibre, en la traducció en Ferran Ràfols, a Club Victòria, ell li diu, ara m'ensenyes com n'has estat de cruel i de falsa. Això al llit de mort, eh? I li diu, per què vas trair el teu cor, Cathy? No t'oferiré cap paraula de consol. Et mereixes el que et passa. Ets tu que t'has matat. Sí, ara em petoneges i plores i m'arrenques petons i llàgrimes. Seran la teva ruïna, la teva condemna. Tu m'estimes. És crudelíssim. Per dir-ho un superlatiu llatí, és crudelíssim. I en canvi, a la peli, dius, oh, jo també vull morir d'amor així. Doncs no, no?
Sí, a més, a la pel·lícula et dona una sensació estranya perquè tu notes que el Jacob Elordi realment és molt bon actor i recita molt bé i recita trossos literalment del text, sí, sí, perquè em l'he llegit tants cops com el seu memòria i el moment aquest de... que, bueno, que són tal qual els trossos preciosos del llibre, i el veus ell lluitant, fent com una adaptació gairebé shakespeariana d'aquesta adaptació de, del llibre, i veus la resta superquiche. Llavors, clar, hi ha un contrast molt bèstia, el pobre noi intentant donar-ho tot, lluitant contra la cutre.
Clar, també hi ha el contrast visual, que no sé si us ha semblat en general el disseny de producció, però a mi una de les coses que em van fer riure també és el moment a la casa d'ella, a l'habitació d'ella, quan ja, no, es casen i forma part de... i que el Maric Linton li diu, mira, l'habitació, les parets són del color de la teva pell i fins i tot hi ha la teva piga. Sí. Una cosa, dius, clar, això i en paral·lel això és que no, jo, a mi em va costar molt oblidar que aquí sí, amb una mirada irònica, no podem perdre a vista que Catherine és Margot Robbie, és a dir, Barbie. Sí, i a mi em costava molt veure això, a dir, perquè hi ha tot el disseny de producció de la casa, és d'una quitxó, hi ha aquella escena que estan menjant, bueno, que amb ulleres de sol, i que torna a ser un videoclip.
Sí, és un videoclip boníssim, dius, bueno, podria,
però això t'ho fa amb Barbie i és irònic.
I ho compres.
I ho fas aquí i dius, no sé què està sent, no?
Sí, a més hi ha un moment que jo a la casa dels Linton la posa doncs, amb aquestes parets carmesí, amb aquestes grans làmperes, tal, que jo pensava, t'estàs passant, però alhora, tornant a rellegir el llibre, sí que és veritat que descriu la casa dels Linton amb les habitacions carmesí, el sostre blanc amb rivets daurats i les aranyes de vidre. I el que vaig llegir és que tant l'Anne com la Emily, la seva idea del luxe era aquesta. I dic, bueno, almenys això ho ha respectat una mica, tot i que jo, una altra de les coses que us he dit, requisits que necessito, perquè si hi ha una adaptació sense borrascosos, és l'habitació que està de fusta. Ah. La primera habitació en la qual dorm el Lockwood, que és l'habitació de la Catherine petita, és aquesta habitació de fusta sense borrascosos, que a més, una cosa molt maca és que la Emily i l'Anne, quan eren petites, bueno, i fins l'adolescència, anaven gairebé cada dia a la casa veïna, que havien de travessar 7 quilòmetres pels erms, i aquesta casa veïna és la que és la inspiració per la casa Sins Borrascosos i per la casa Whitfield Hall, que era una casa de pedra que tenia a sobre de la porta la data i el nom del que l'havia construït, que tenia l'habitació de fusta, i la gràcia també que tenia aquesta casa per les germanes és que tenia una gran biblioteca, i allí van llegir moltíssim. Llavors, clar, veus això d'elles corrent pels erms per arribar a la casa, ho veus moltíssim. I a més, una altra cosa que també és molt important, jo crec, del llibre, és quan la Nelly diu, perquè quan arriba el Lockwood li diu, ostres, doncs quina dona tan culta per ser una serventa, i li diu, bueno, doncs és que jo he llegit tots els llibres que he trobat i de tots n'he après moltes coses. I això també jo crec que la Emily era molt llesta i també estava fent una crítica prèvia a la gent que vindria, que li dirien, però si aquesta nena no ha sortit d'aquí, que en veritat sí, perquè sabem que havia anat a Brussel·les, etc. Però també el que ella volia reivindicar és que podies aprendre moltíssimes coses de la lectura i que per escriure havies de llegir moltíssim, i a més, ella sabem que s'havia basat sobretot en tots els poemes gòtics romàntics de l'època, Lord Byron, etc., però també molt en Shakespeare i també molt en la Bíblia. I això ho veiem clarament en la seva obra, i això jo crec que no es veu pràcticament a Sins Borrascosos, i el que jo tampoc no entenc és la yesificació del Joseph. O sigui, un personatge que és un personatge super... a més, és molt gran, des del principi és una persona gran, i a més, el que vol fer és una crítica als fals fidels. Mm-hmm. Perquè jo el que sí que recordo, que el que tens un record no és dels 14 anys, és el de les 77 vegades 7, tota l'estona diu això. Recordo com aquestes falses sermons que els hi fa, ella fa una gran crítica, perquè en aquell moment sabem que era un moment que hi havia un gran debat religiós entre els metodistes, entre els anglicans, bueno, estan en un moment que ella es va criar en aquest ambient, i ella està fent una crítica superbèstia als fals creients, aquests sermons, aquesta cosa que s'havia de quedar enrere en el personatge del Joseph, i aquí el Joseph és un tio que simplement fa sado amb l'altre, amb l'asila. I sí, dic, jo no entenc res. Em vaig quedar molt sobtada.
Sí, sí, és una cosa molt estranya, que si no el tens present del llibre, dius, no, podries treure'l també, no? I no... Bueno, hi ha aquell moment, que això també... Jo no sé, a vegades, això també seria per una conversa amb ella, amb la directora, no? De si realment hi ha una mirada...
Estàs convidada, Emerald, si vols.
Exacte. D'humor, no? O si pretenia despertar les baixes passions dels espectadors amb, per exemple, un dels moments primers que es veu això, no? Que efectivament hi ha aquesta relació i ella està com mig amagada i ve ell, Heathcliff, li tapa els ulls i la boca.
És el moment potser més sexy, entre cometes, que li tapa els ulls.
Que hi ha més erotisme aquí que en els...
Sí, que no quan fa coses evidents.
Però després allò acaba amb una palla per les
mans. Sí, clar.
Molt descafeinat.
Acaba espatllant.
Però clar, exacte, perquè aquí... Per mi és pitjor la reacció d'ell. És a dir, ella, bueno, efectivament, escalfatòriament se'n va solucionar-ho amagada, i llavors quan ell la veu, de cop i volta, recordeu com l'agafa?
De l'Ernest.
Fes bon petó, però no li fa. Vull dir, és allò de prou. prou. Vull dir...
Sí, la gent m'ha intentat provar a TikTok de pujar amb un corset i es veu que no és físicament possible. O sigui, bueno, no proveu a casa vostra, segons el que...
Bueno, de fet, a casa vostra no proveu moltes coses de la novel·la. Ai, de la pel·li, perdó. No, veus, en el moment aquest que ara dèieu de que li tapa els ulls, que està mirant per aquella escletxa del terra, hi ha diversos moments a la pel·lícula que una mica més ben fets i arrodonits podrien connectar-se amb algunes coses més, que són aquests moments de tothom espia, no? Tothom està mirant sempre per alguna banda, tothom...
Sí, el voyeurisme,
I això, doncs, clar, és un petit ressò que dius, ah, doncs això es pot, perquè a més a nivell visual sí que ofereix unes quantes imatges que funcionen, no? Aquesta idea de tothom mirant, tothom espiant, tothom amagant-se, i això es pot connectar, doncs, això, amb la societat reprimida de l'època, amb el paper arraconat de les dones, amb aquests amors i maltractaments i desamors i morts turmentades totes, però no s'aprofita tampoc, no? I és una llàstima perquè és un petit fil que s'insinua, però queda de, mira, he tingut aquesta idea, però la deixarem aquí. És un senzill joc que no va tampoc més enllà.
Conclusió, perquè si no ens acabarem allargant més que la pel·lícula. No hi ha una sola conclusió, però sí que jo crec que una cosa que ha sortit i que més o menys estaríem d'acord és que és una pel·lícula que pot interessar o agradar a la gent que no hagi llegit el llibre, sí. No? Perquè hi entra sense judicis previs d'un text, uns personatges. La gent que hagi llegit el llibre, que hi entri amb aquesta prevenció, és una altra cosa, no té res a veure, es diu Cims o Rascosos, sí. Entre cometes, podria haver dit d'una altra forma, però en canvi és interessant l'exercici aquest de comparatisme d'aviam què ha fet, perquè n'han sonat algunes en versió musical, perquè hi ha més de mitja dotzena d'adaptacions.
Sí.
Algunes en format de sèrie, no? De
sí,
la sèrie
sí,
de televisió,
la minissèrie del 2011, que és la millor. Diria, crec, sí, no? De la BBC del 2009.
En fi, de més antigues, més modernes, blanc i negre, no? Hi ha de tot. I algunes han adaptat... Han intentat adaptar-ho tot i a Meryl Fennell ha fet una tria
de
materials i tal. Però vaja, per acabar una adaptació que hem anat també comentant en algun moment i que és Glòria, tota ella, de l'any 78. It's me, Kathy, no? Aquí sí, tota la versió també fantasmàtica, el videoclip també hi convida, no? Sí. Els seus gestos, Kate Bush at her best en l'any 78, sí. Exacte. Una icona també de la generació Z, gràcies a Stranger Things, per una altra cançó, no? Però que en aquest cas és una magnífica versió de Cims borrascosos, amb tot el que té també
té el requisit de picant a la finestra, amb la qual jo estic més contenta.
Està molt bé. I per una generació també forma part d'una certa memòria publicitària perquè formava part d'un anunci de televisió de Lancôme. Quan érem molt menuts. Sí, com sigui, amb Kate Bush avui posem punt i seguit, perquè no s'acaba mai, a Cims borrascosos, Emily Brontë, amb aquesta comparativa entre la novel·la, que insisteixo, traduïda, molt ben traduïda, Ferran Ràfols, la trobeu al Club Victòria. A més, ara hem sabut que l'han hagut de reeditar. Les biblioteques les costarà més, però una mica de fer una reserva ja la trobareu. I en el cinema, encara hi és.
No?
I d'aquí un temps en plataformes per fer, i per somriure, perquè jo crec que també és una invitació.
Riureu.
Sí, però hi ha moments que és mal, què estàs fent ara, no? I per què ho fas? De Meryl Fennell, una versió que com a mínim ha donat una hora de conversa i moltes més que us donarà si la mireu. Per tant, gràcies per compartir l'estona. Paula, Anna, que vagi molt bé.
Adéu.
I Blanca, per descomptat, per la teva passió victoriana, com sempre, que vagi molt bé fins la propera. Rosa Silloé, Núria Ventura i, per favor, Kate Bush.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Walking through, walking through, walking through.